Seguimos contándole lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Gracias, Carlos. Continuem des darrere, ara des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, que us parla, com sempre, molt de gust. De seguida parlarem de la vaga dels professors, la vaga d'educació, que ja aquest matí havien tallat Gran Via, havien tallat rondes, etc., protestant per aquest fracàs rotund i absolut de les negociacions, ni tan sols mediació de treball amb el Departament d'Educació. I no és que no hagin arribat a un acord, és que ni tan sols hi ha una aproximació d'arribar a port. És un què fins i tot sorprenent, en tot cas, un immobilisme sorprenent. Parlarem amb la portaveu d'USTEC, del sindicat de professors USTEC, la Iolanda Segura, que ens explicarà el què i el com. No només això, sinó que en parlarem d'altres temes, com, per exemple, demà, el Gremi de Restauració de Barcelona, una cosa molt més agradable, eh? El Gremi de Restauració de Barcelona posa en marxa les festes de Santa Eulària. Sí, sé que són cap a mitjans de febrer, però l'Omicron les va deixar en suspès i el Gremi de Restauració, sí o sí, volia fer un homenatge a aquestes festes de Santa Eulària i les faran demà amb pregó i tot. Parlarem amb el director del Gremi de Restauració de Barcelona, el senyor Roger Pallarols, i aprofitarem, doncs, per preguntar-li sobre la situació del teixit de la restauració de Barcelona, que s'arriba ara mateix a una certa normalitat, per dir-ho d'alguna manera, eh? Però abans, anem a veure com tenim el temps, el trànsit, l'actualitat, amb el Carlos Osada. Com estàs, Carlos?
Què tal? Molt bon dia. Doncs prepareu la roba d'abric i el paraigua, eh? No pas per avui, però de cara a demà i els pròxims dies, i sobretot el cap de setmana, arriba un front que es deixarà, doncs, molt mal temps, eh? Amb pluja, amb caiguda de temperatures i fins i tot neu, tot i que estiguem en primavera, eh? Anem a pams, això serà el cap de setmana, a partir de dimecres, tarda, dijous i fins diumenge, eh? Avui, temps variable, molts més núvols, poques precipitacions i temperatures que van al baix. I com et deia, de cara als pròxims dies, doncs el mal temps que torna a agafar protagonisme, no sembla que sigui la primavera, sinó l'hivern, i ens arriben uns dies, doncs, ja ho sabeu, d'abric, eh? Prenent roba d'aquesta dominica d'abric perquè farà fred, sí. I també pluja, eh? Que portem un parell de setmanes que no el deixem el paraigua, doncs, bueno, una setmaneta més amb el paraigua a sobre, eh? 17 graus ara mateix a Girona, 15 a Barcelona, 13 a Tarragona i Lleida, 11 graus tenen ara mateix a Andorra la Vella.
Molt bé, què tal circula per la xarxa viària?
Doncs mira, les carreteres i vies ràpides, cap problema. A la ciutat de Barcelona tenim un dia més les manifestacions de les que ens hem acostumant poc a poc els últims temps. Avui toquen professors i mestres una altra vegada. Avui i demà protesten contra la gestió del conseller González Cambray, al capdavant del Departament d'Educació. Fan diverses manifestacions, han fet talls també d'algunes vies importants, com la Meridiana, com la Diagonal. Aquest matí els transportistes també han tornat a tallar la ronda del litoral. Uns 15-20 transportistes no estan conformes amb les subvencions que ha atorgat el govern de Pedro Sánchez. Mm-hmm. A banda d'això, doncs, cap incidència més. El transport públic tenim un problema que ja arriba des de primera hora del matí. La línia 4 del metro de Barcelona està tallada entre Barceloneta i Passeig de Gràcia, un servei alternatiu d'autobusos, una vagoneta de manteniment ha descarrilat i trigarà, doncs, pràcticament tot el dia en poder treure aquesta vagoneta que ha descarrilat i en restablir el servei i supervisar, doncs, que ja no hi hagi hagut cap desfet important, cap destrossa important a la xarxa d'aquesta línia 4 del metro.
Molt bé, i de l'actualitat que en destacarem, Carlos?
Mira, ara amb aquesta hora dos apunts. El primer, feu molta atenció a aquesta dada, gairebé un 60% de la població adolescent de Barcelona està insatisfeta amb la seva imatge corporal. Aquesta insatisfacció se situa en el 63% de les noies i un 55% dels nois. Això queda recollit en un estudi de l'Agència de Salut Pública de Barcelona que s'ha fet públic avui, que coneixerem amb més detalls aquest migdia. I també avui i demà, com et deia quan parlava del tema del transport públic i la xarxa viària, noves jornades de vaga, escoles, instituts i de manifestacions de professors contra la gestió del conseller González Cambray. Entre els motius de la protesta, recordem-ho, hi ha la modificació unilateral per part del mateix conseller del calendari escolar. Han de començar el curs el dia 5 de setembre, no els agrada als mestres, i també hi ha una reivindicació històrica que està ben molt de lluny ja, que és que es destini el 6% del PIB al món de l'educació, no? El desacord entre sindicats i docents i educació es manté després dels últims intents de negociació, els últims 4 dies, i els sindicats han advertit aquest matí, ara s'està fent una manifestació des dels Jardiners de Gràcia fins a la conselleria, que tècniques de la Via Augusta ja han advertit els sindicats que la de demà no pot ser la última jornada de mobilitzacions, que n'hi haurà més. Vull dir que pares, mares, preparem-nos tots plegats, eh?
D'això en parlarem de seguida amb la Iolanda Segura, del portaveu d'Usté, perquè ens expliqui, i és cert, les mobilitzacions no acabaran aquí. Carlos, gràcies.
Molt bé.
A l'hora més. Cuida't. La informació esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs?
Què tal, José Miguel, companys, bon dia.
Bon dia, benvingut. Com tenim l'actualitat esportiva local?
Molt bé, pel que respecta a Ansu Fati. Després
molt
de les
bé,
proves
sí.
d'ahir. Un altre cop, escepticisme per
no,
part
no,
seva...
No, no, tot al contrari. Estic content perquè he vist les imatges, com entrenava, com s'afegia al grup, i això és una molt bona notícia pel Barça i sobretot per ell.
Venim explicant en les darreres hores que, si fos per ell ja pràcticament en 15 dies tornaria als terrenys de joc, jo crec que amb un puntet de prudència podríem encerclar una data en el calendari, que seria la del 14 d'abril, aquest partit de tornada de la UEFA Europa League davant l'Eintracht de Frankfurt al Camp Nou. Va passar la porta, Joan Laporta, nit pels micròfons dels companys de RAC1. No llença la tovallola pel que fa a les possibilitats del Barça de guanyar la Lliga, i jo crec que, si li llegim entre línies, ni Mbappé ni Haaland vindrien al Barça en aquest proper mercat d'estiu.
Ah, sí? Quina sorpresa. Què més?
Bueno, escolti, a Can Barça estem també en portes del que serà demà, passi el que passi, jo crec que un partit històric. Camp Nou, tornada a la quarta
sí,
final
ara,
de la Lliga de Campions femenina.
Ara sí, ara sí, sí, sí.
No queden entrades. Barça-Real Madrid. Aviam, el Barça té molt encarrilada l'eliminatòria,
molt.
Seria una sorpresa que caigués eliminat, això és lo de menys serà aquest partit que, en paraules d'Alexia Putellas, doncs, marca el començament d'una era en el que seria el futbol femení. Veure tot un recinte com el Camp Nou batent un rècord d'assistència a un partit de futbol femení, on pràcticament la resta, el que sigui la competició, doncs, quedarà en un segon pla. No? Doncs les noies de Jonathan Giraldez que estan entrenant al Madrid viatjant cap a Barcelona, aquesta tarda la roda de premsa del conjunt madridista. I juga a Espanya! Espanya-Islàndia, amistós a Riazor, a
sí,
la Coruña.
Sí.
Tiempo de juego des de 8:45 de la nit. I juga també la Sots-21. La Sots-21 de Nico, de Joan García, de Víctor. Juga també contra Eslovàquia, territori eslovac. Si guanyem o empatem, tindrem bitllet matemàtic per l'europeu de la categoria. A l'Espanyol s'espera la compareixença de Diego López. Vaig fent spoiler de les preguntes del dia, perquè com posava aquesta cara quan ara vostè, com jo li comentava lo de la porta, preguntem en clau blaugrana. Sí, sense un fitxatge estrella, aquest Barça pot aspirar a la Champions. Sí o no? Ha començat guanyant el no. De moment, 60-40, comença guanyant el no.
Doncs jo votaria que sí.
Bueno, estaria vostè dintre d'un 40% de copenautes,
sí,
que
sí.
Hores d'ara, 12:45 del migdia, pensa que sense un fitxatge estrella el Barça podria lluitar per la Champions. Quan parlem d'un fitxatge estrella, ja ens entenem. Un primera línia, un pilota d'or, un futurible pilota d'or. En clau blanc i blava, aprofitant el pas per sala de premsa de Diego López, preguntem, sí, una vegada més, però és que acaba contracte i cal veure quines coses passen a l'Espanyol dins i fora dels despatxos. Voleu que Diego López continuï a l'Espanyol la propera temporada, sí o no? 60-40. Està guanyant el sí, que volen veure el porter de Paradela, província de Lugo, defensant els tres pals de la porteria de l'Espanyol.
Doncs, José Luis, moltíssimes gràcies. A l'una més.
A vostè, senyor Cruz. Fins
gràcies.
Després.
Una abraçada. Fins després. De seguida parlarem dels professors i de la vaga del professorat, però abans, doctora Carmen Torrejón, del Centro Médico y Estético Estar Bene. Buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
¿Cómo estás, Carmen?
Yo muy bien.
Perfecto,
perfecta.
Me encanta.
Muy bien, muy bien.
Oye, ¿y hoy hacia dónde? ¿De qué vamos a hablar hoy?
Mira, vamos a hablar hoy de... Ayer hablábamos y comentamos el caso de este paciente
sí,
nuestro.
José Luis.
Uno de esos, José Luis. Mira, ¿te acuerdas del nombre? Fantástico, ¿no? Pues vamos a hablar un poco de una cirugía que en esta época del año, digamos que se pone de moda, ¿no? Se pone de moda en el sentido de que se demanda más, se hace más, que no es una cirugía exactamente, pero sí que pertenece al grupo de lo que serían los tratamientos bariátricos, ¿no?, para la obesidad, que es el balón intragástrico, ¿no? Yo es frecuente que veo en algunos anuncios donde se habla de este tipo de técnica para poder tratar la obesidad, que se habla de una pérdida de peso sin esfuerzo. Yo tengo que decir desde aquí que es una gran mentira, José Miguel. Es decir, si por sin esfuerzo significa que el paciente pone el cuerpo y se acabó lo que se daba, pues bueno, es una grandísima mentira, porque sí que es verdad que es una técnica que genera una ayuda, que estimula una pérdida de peso de una cierta importancia, ojo, no tolerada por todo el mundo, porque a veces se acude al balón intragástrico y hay personas que lo intoleran, ¿vale? Pues porque son personas con cuadros de bulimia, con ansiedad, que les genera vómitos, que lo intoleran en definitiva, ¿no?
Sí.
Pero bueno, aquellas personas que lo toleran tiene esa característica que ayuda de manera importante a la pérdida de peso, pero no sin esfuerzo. Eso es mentira. Eso es mentira totalmente. ¿Por qué motivo? Porque creerse esa afirmación que se hace en las publicidades de técnicas significa que el paciente pensará que aquello que consiga, bueno, pues él no se tiene que esforzar en absoluto por mantenerlo, ni se tiene que esforzar por conseguir el objetivo, ni se tiene que esforzar por mantener la pérdida de peso conseguida. Y esto no es así. Es decir, el balón intragástrico, como otros procedimientos quirúrgicos o no quirúrgicos, pueden ser un empujón muy importante, una ayuda, un estímulo, ¿no?, que hace que el paciente, digamos, se pone en movimiento, ¿no?, para salir de la situación en la que está. Pero si esa persona o no se tratan las causas, o no hace un cambio de hábitos de vida, o no hace un cambio de estilo de vida, el resultado que consiga lo va a volver a recuperar. Y esto es lo que sucede en la mayor parte de los casos de los pacientes que acuden al balón gástrico, ¿no?, como técnica. Balón gástrico, bypass gastrointestinal, banda gástrica, todo lo que está en relación con la cirugía bariátrica, tenemos que decir que no es el tratamiento de la obesidad, es el tratamiento de las complicaciones de la obesidad. No trata causas. Las causas que van a ser estilo de vida, que van a ser, en definitiva, hábitos de vida, eso, si no se cambia, al paciente no le va a servir absolutamente para nada. Entonces, he querido lanzar desde aquí una crítica, y lo digo así, a cuando se le transmite esta ilusión, esta esperanza al paciente de que es una pérdida de peso sin esfuerzo, porque no lo es. Es una ayuda, pero requiere el esfuerzo de hacer cambios.
Pero como todo, ¿no? O sea, si no cambias el estilo de vida y si no cambias nada, por mucho que hagas, volverás de nuevo.
Lo recuperarás.
Claro.
Es decir, las personas, hay personas, nosotros tenemos pacientes que hacen grandes esfuerzos, que nos vienen también a nosotros, que hacen pérdidas de 30, 40, 50 kilos, a lo mejor con procedimientos no muy saludables, pero bueno, lo hacen y luego si tú te dejas así, si tú luego no utilizas el sentido común, los hábitos saludables, la dieta mediterránea, que es lo más sano que tenemos, y tú no pones todo eso, ¿no?, en una cadena de hechos, evidentemente el paciente va a volver a recuperar todo el peso. Por eso hay que ayudarle desde el inicio a que lo haga con normalidad.
Pues ahí es donde entra en juego el Centro Médico y Estético Starbene. Te van a acompañar en todo este recorrido, te van a ayudar a cambiar ese estilo de vida, te van a ayudar a solucionar el problema. Puedes concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631. 93-414-3631. En la web lo encontrarás todo, starbene.es, y podréis seguir tanto al centro como a la doctora en Instagram. Starbene Medicina Estética es el Instagram del centro y doctora Torrejón el de Carmen. Pues Carmen, muchísimas gracias. Mañana nos volvemos a escuchar y nos vemos.
Más.
Un besito.
Un abrazo,
hasta luego.
Hasta luego.
I de seguida parlem de la vaga d'educació amb la Yolanda Segura, la portaveu d'USTEC aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Ahí está Uriarte, por ejemplo, a UPA.
Sí,
UPA.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
El precio del alquiler se dispara.
Una barbaridad, por lo que algunos jóvenes regresan a casa de los padres. Bueno, jóvenes...
Y... Da igual la edad, que vas a casa de tus padres y te hace... Por lo menos mi padre va a hacer lo mismo. Siempre me dice...
Lo que haremos nosotros con nuestros hijos, lógicamente, cuando se vayan y vuelvan, nos seguiremos comportando como los padres que fuimos.
Sí. Yo espero que no vuelva.
Ley de vida.
De verdad, con el trabajo que me está costando, que se vaya.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
En COPE estamos donde estás tú.
Sebastián, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¡Llegan más goles!
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
la realidad que te rodea se puede mirar.
Yo esta mañana también me he pasado por el supermercado. No había aceite de girasol de garrafa de 5 litros. Y es que España importó en 2021 370.000 toneladas de aceite de girasol de Ucrania.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Lorenzo Silva, escritor, columnista, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
Pilar. Cuento con tu mirada.
A lo mejor tenemos que empezar a replantearnos que hay determinados bienes que no podemos dejar de tener en reserva, no podemos...
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
Nos hacemos en el día de hoy preguntas importantes. La primera, empezamos por el dinero que debe Rusia. ¿Qué va a pasar? ¿Van a poder hacer frente a esos pagos?
Lo que no se está teniendo en cuenta, sobre todo en los análisis, es el efecto de las sanciones internacionales.
Y mientras tanto, en el interior de Ucrania, ¿cómo están las cosas hoy?
Las tropas rusas no consiguen ganar terreno, la invasión rusa...
Con todo esto, la gran cuestión es saber cómo están las tiendas. ¿Qué falta, si es que falta algo, en los mercados de nuestro país? Pues
vamos. Esto de la plaza de Lugo de A Coruña, lo más significativo, Pilar, es la falta de pescado. Vemos pocas...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Els sindicats mantenen la vaga i titllen d'engany la mediació amb educació. De fet, fins i tot la conselleria ja sosté que no es poden atendre totes les demandes de cop pel seu elevat cost econòmic. És una de les coses que estan sobre la taula, però... On estem? Perquè és que ni les postures estan encara molt lluny, molt, molt lluny. Tenim al telèfon a la portaveu del sindicat USTEC, la Iolanda Segura. Iolanda, bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Gràcies per atendre'ns. Bé, al final les negociacions no van arribar ni es van apropar al port.
Vamos, ni es van apropar ni va haver intenció de que s'apropessin. Nosaltres hem trobat una postura, no?, molt immobilista per part del Departament d'Educació i fins i tot creiem que, o sigui, que l'immobilisme ve des de dalt, des d'ordres expresses del conseller Cambray de no moure ni un centímetre o molt pocs centímetres les seves propostes. De fet, des del primer dia que ens van fer una proposta, el quart dia que ens van arribar una altra proposta, la variació d'una i l'altra gairebé és imperceptible. No han tingut cap mena de voluntat de fer una proposta, no?, que suposés la millora de les condicions laborals, no?, en la línia de les nostres demandes. Cap ni una.
I per què aquest immobilisme? D'on ve? No sé, no? Sorprèn, no?, la manca, sembla que aquesta manca de voluntat negociadora.
Doncs molt clarament d'aquesta actitud prepotent del senyor conseller, és que no tenim cap dubte. Ell ha vingut amb una clara, diguéssim, voluntat d'imposar una sèrie de mesures peti-qui-peti i les vol tirar endavant, doncs peti-qui-peti. I malgrat tenim aquest context de vaga, sap que té un conflicte obert amb el seu col·lectiu, que a més amb la comunitat educativa, perquè és que fixeu-vos que fins i tot ni tan sols té en compte la moratòria, la petició de moratòria demanada des del Consell Escolar de Catalunya, que és on s'aplega el col·lectiu, la comunitat educativa, tota la representació de la comunitat educativa, ni tan sols vol tenir en compte aquesta moratòria, o sigui, res del que nosaltres hem proposat. El que nosaltres trobem increïble és que l'única proposta que ells ens facin arribar són aplicar doncs, millores d'aquí 2 o 3 anys o fins i tot emplaçar-les a la propera legislatura. O sigui, cap voluntat d'ells aportar res. ells vindran a dir que sí, que, home, que ja redueixen les ràtios a P3 i que ja canvien els terços a mitges. Bueno, això és evident que ja ho teníem, però nosaltres el que buscàvem eren més millores, no només això, perquè això està molt bé i ho celebrem, tot i que per nosaltres la reducció de ràtios a P3 és insuficient i ve donada per la baixada de natalitat, no perquè realment ells hagin fet la gran aposta en la línia de rebaixar ràtios. Si la natalitat estés ara doncs, elevada, no, ni s'ho haguessin plantejat, ho tenim més que clar. Així que tot això és insuficient. Per tant, si estem en un context de vaga amb unes demandes, doncs el mínim que hauria pogut fer la conselleria és fer unes propostes més ambicioses d'aplicació al curs que ve i començar aquesta desescalada del conflicte i, a més, de revertir ja d'una vegada tot el paquet de retallades que tenim, que portem arrossegant, i, a més, escoltar la comunitat educativa el que se li està demanant. Com a mínim, això, doncs, bueno, veiem que, no, que és aquesta política que porta ara la conselleria, però és que fins i tot jo crec que el mateix govern de la Generalitat.
Bé, fins on arribarà tot aquest pols? Perquè, clar, tenim vaga avui, hi ha prevista vaga demà, però, clar, suposo, entenc, que si no s'ha arribat a cap acord i no s'ha arribat ni s'ha apropat a port, doncs les mobilitzacions continuaran. Puc entendre això?
No, està claríssim que nosaltres, a partir del tercer trimestre, evidentment, doncs haurem de continuar. Si no s'ha presentat ni ha vist que... Perquè nosaltres continuem mantenint doncs, l'expectativa o l'esperança de que al final es recapaciti. Digueu-nos il·lusos, però allò que es diu l'esperança mai es perd, de recapaciti i que deixi de tensionar, no, el col·lectiu. I, en canvi, si no és així, doncs, evidentment, que haurem d'anar a un nou escenari de mobilitzacions, on no descartarem la vaga, està claríssim, perquè si no ens escolta doncs, a cop de diàleg, doncs ho haurem de fer a cop de pressió al carrer, no?
No sé, però és que sembla que hi ha pressió al carrer i és com si no passés absolutament res. És un immobilisme total, dona aquesta sensació.
Total. Total i, a més, inacceptable, perquè és evident que fins i tot no, quan hi ha un conflicte amb una classe treballadora, totes les parts han de posar de la seva part. No? Nosaltres, en aquestes mediacions, fins i tot hem arribat a dir, bueno, va, vinga, això, doncs fins i tot acceptaríem això. O sigui, propostes en les quals hem mogut fitxa i ells res de res. Fins i tot dir-vos que el que semblava que un dia arribàvem, que semblava que així verbalment podríem aconseguir una millora, a l'endemà, per escrit, no només no havien tirat enrere, no es reflectia allò que semblava que podia doncs, arribar, no?
Sí.
o acordar-se, o aquesta millora, doncs a l'endemà no només no hi era per escrit, sinó que a més fins i tot tiraven enrere, pitjor.
Carai, hi ha una sensació de cacau realment important, no? Sobretot en qüestions d'educació, d'organització, de maneres, de formes... O sigui, que ha arribat el moment que tot ha patat d'una manera clamorosa, no?
Sí, mira, nosaltres l'única solució que veiem és que s'aparti aquest senyor conseller, perquè el veiem incapacitat per negociar amb la classe treballadora que està representant. Una persona que ostenta aquest càrrec no pot adoptar aquesta actitud impositiva, autoritària, i no escoltar el col·lectiu, no intentar resoldre, no, o sigui, cap mena de voluntat de resolució del conflicte. Aquesta persona s'hauria d'apartar, i fins i tot creiem que si el govern de la Generalitat és intel·ligent, l'haurien de cessar. L'haurien de cessar, perquè és una situació esperpèntica, realment, si hem de dir d'alguna manera, és una situació esperpèntica. No pot ser que tu no et presentis cap mena de voluntat de solucionar el conflicte amb els treballadors que estàs representant i que no facis cap recapacitació, no? O sigui, ni reconsideració de la teva actitud, cap ni una. Evidentment, ells diran que serem nosaltres, però nosaltres, clarament, veiem que és el conseller que no vol moure fitxa de cap manera.
Doncs, Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
A vosaltres, gràcies per convidar-me.
I aquesta situació és un tira i arronsa amb el Departament d'Educació. De fet, s'ha acabat la mediació, s'ha acabat tot, ja ens ho explicava aquí la Yolanda. I almenys avui i demà està convocada aquesta vaga i segurament, com ens explicava també la Yolanda, doncs hi haurà més convocatòries de vaga. No, no hay horizonte de solución davant de tot això, eh? Bé, de seguida parlarem amb el Gremi de Restauració de Barcelona una qüestió molt més agradable, que és recuperar la quarta edició de les festes de Santa Eulàlia, que és la festa major d'hivern de Barcelona, que per qüestions pandèmiques es va ajornar al febrer i el Gremi de Restauració tenia al cap que s'havia de fer sí o sí. Una miqueta tard, però es farà, i demà es farà el pregó de les festes de Santa Eulàlia. De seguida parlem amb el Roger Pallarols, però abans, ja sabeu que us estem convidant a dinar dues persones a la Masia Can Sidro, perquè doncs perquè encara estem en època de calçotada, encara que pots menjar altres coses, eh? I toca gaudir d'una bona calçotada, encara amb amics o la família, a Masia Can Sidro, a Palau Solità i Plegamans. Doncs aquí tenim els millors calçots que hagis provat mai. Vine a fer una bona calçotada a Masia Can Sidro, al carrer de Sant Isidre 3, a Palau Solità i Plegamans, o pons o truca'ns al 93 864 3040 i els pots encarregar per emportar. Carregues i te'ls emportes si fas la calçotada de casa. Els millors menús i moments a la Masia Can Sidro, 93 864 30 40 i, a més, a la web cansidro.com pots triar també el plat que més t'agradi per encarregar, fins i tot, eh? Masia Can Sidro, eh? Què has de fer per participar en aquest dinar que estem sortejant per dues persones? El que has de fer és enviar un mail a cope.catalunya@cope.es. cope.catalunya@cope.es. A l'assumpte poses Masia Can Sidro i el cost del missatge, vull dinar a Masia Can Sidro. Si poses el teu mòbil, també millor, facilitaràs la comunicació si et toca, eh? cope.catalunya@cope.es. Vull dinar a Masia Can Sidro. I de seguida, parlant de dinar, anirem a parlar amb el Gremi de Restauració de Barcelona sobre aquestes inusuals dates per fer el pregó, però afortunades també perquè es farà el pregó de les festes de Santa Eulàlia. De seguida aquí a Herrera, a Cope, Catalunya i Andorra.
La última hora de la guerra de Ucrania y las claves para saber cómo te afecta las encuentras todos los días en COPE y en COPE.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar la luna de tu coche, llévate gratis dos tratamientos ante lluvia. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Mi casa. Cuando me voy de viaje seguro que es como la pensión del peine. Jaime nunca sé si está o ha salido. Coge el monopatín y aparece a la cena. Ali y sus amigas se encierran en su cuarto y a saber lo que traman. Tomás trabaja en casa algunos días, pero seguro que tampoco se entera. Esta casa es siempre un ir y venir de gente, pero cómo me gusta.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger. Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Dimecres, dia 30 de març, a partir de 2:45 de la tarda, està previst que la Sala Moragues del BOR, Centre de Cultura i Memòria de Barcelona, es faci el pregó de la quarta edició de les festes de Santa Eulàlia del Gremi de Restauració. La pregonera serà la Julieta Serrano i les invitacions han estat dissenyades, el cartell, per l'artista Pilarín Vallès. Parlem precisament d'això, d'aquesta quarta edició, que habitualment seria mitjans de febrer, que és quan es fa, però ja sabeu que l'Omicron no ens ha deixat respirar en aquestes dates, per això es fa ara, eh? Tenim al telèfon el director del Gremi de Restauració de Barcelona, el senyor Roger Pallarols. Roger, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, a vosaltres.
I encara que sigui fora del seu lloc habitual i natural, bones festes a Santa Eulària.
Sí, nosaltres ja fa... Bueno, aquesta serà la quarta edició que celebrem Santa Eulàlia, que, com tothom coneix, és el 12 de febrer, i teníem la confiança de que aquest any ho podríem fer en aquesta, a les dates tradicionals, però la sisena onada es va encarregar, doncs, d'aplaçar, doncs, el plantejament, no? El que sí que teníem clar és que sí o sí s'havia de celebrar i que sí o sí havíem de fer la quarta edició amb motiu de la copatrona de la ciutat, perquè d'alguna manera no només és una activitat molt important que ja està a l'agenda de la ciutat, sinó que és un pas decidit en recuperar la normalitat greument segrestada per la pandèmia. Per tant, d'alguna manera, aquesta Santa Eulàlia, que sí que vam haver d'anul·lar l'any passat pels efectes de la Covid, doncs ha de suposar i suposa un pas ferm i decidit en superar una etapa que la nostra normalitat ha quedat greument segrestada i posar la mirada en la recuperació de la ciutat, en la recuperació econòmica i en la recuperació de sectors tan importants com la restauració que han quedat greument colpejats per l'impacte de la pandèmia.
Ara que parlàvem precisament de tot això, i encara que estem pendents allò que sempre amb les orelles aixecades, a veure com es comporten les variacions, encara que ja les quarantenes, sembla que anem cap a una gripalització, bé, el temps ho dirà tot això. S'ha acabat de recuperar tota la normalitat a la restauració de Barcelona?
No, és evident que no. Barcelona té un problema afegit, que no tenen municipis més petits, que és que Barcelona, degut a l'èxit internacional, depèn del restabliment del mercat internacional. I el mercat internacional no s'ha restablert en la seva totalitat i no es restablirà d'un dia per un altre. És una carrera llarga que li correspon a Barcelona com a ciutat d'èxit, que ha de recuperar doncs, una mobilitat que no depèn només d'ella, sinó que depèn de que tots els mercats a nivell internacional tornin a operar amb la màxima normalitat. Nosaltres sempre ho hem dit, Barcelona està lamentablement cridada a patir uns efectes d'aquesta crisi més durs que el que pateixen localitats més petites que, un cop aixecades les restriccions, tenen a tot el seu públic, a tot el seu consum, a la localitat. I això a Barcelona, lamentablement, doncs encara li queda un temps perquè depèn d'una part important del consum que necessitem que es restableixi, que és el mercat extern.
Sí, quan vingui el turisme, quan es recuperi tota aquesta situació, doncs suposo que ja arribarem a una normalitat total. No sé si ara tens... Suposo que hi ha hagut restaurants o bars que no han pogut tornar a obrir després de tota aquesta història de pandèmica que tan mal ha fet.
Evident. Mira, ara parlàvem de la celebració de Santa Eulàlia que farem demà, que per cert tenim l'honor doncs, que la pregonera d'Espanya és una estimadíssima actriu i reconeguda actriu, que és la Julieta Serrano.
La Julieta Serrano.
Exacte, de 89 anys encara està en actiu i que les il·lustracions doncs, ho ha fet una altra veterana, que és la Pilarín Vallès, que amb 80 anys ha fet les il·lustracions de la invitació, que d'alguna manera també hem volgut visibilitzar la vellesa activa, que és un dels sectors de la població que més ha patit les conseqüències de la pandèmia. Però és veritat que aquesta Santa Eulàlia aplaçada ens fa recordar que fa dos anys, quan estàvem celebrant Santa Eulàlia, es va inaugurar la crisi del Covid, sí. Més abans que s'acrepés l'estat d'alarma.
Justament va coincidir
que el dia de Santa Eulàlia, que estàvem celebrant la festa que organitza el Gremi de Restauració, vam conèixer que el Mobile no se celebraria en el 2020 i al cap de poques setmanes doncs, va venir l'estat d'alarma i el confinament. Explico això perquè, en el fons, del que estem parlant és de dos anys de forat econòmic a la ciutat de Barcelona. Dos anys de forat en una ciutat que depèn de la mobilitat en el nostre entorn més immediat, aquesta, per sort, ja s'està recuperant, però també de la mobilitat en tots els mercats molt llunyans, que trigarem molt a recuperar. Per tant, empreses, que en el nostre sector majoritàriament són pimes, són autònoms, que durant dos anys s'han trobat per efectes de la seva localització, per efectes de l'absència del seu públic principal, doncs amb un forat econòmic és obvi que és molt difícil de digerir, és molt difícil d'aguantar, i això ha portat a una defunció empresarial a Barcelona sense precedents, cosa que dificultarà doncs, el procés de recuperació, que esperem que s'iniciï a la màxima velocitat possible.
Carai, estaves parlant, Roger, i és que només fa dos anys, i sembla que ha passat tota una eternitat això que estaves explicant, fer aquesta memòria, que no cal oblidar, fa dos anys que sembla, dius, dos anys, no sembla tant de temps, però, ostres, ha semblat tota una eternitat, sobretot per tot el mal que ha fet. Parlaves, la pregonera serà la Julieta Serrano, el cartell també el completa l'artista, la Pilarín Vallès, com deies, que ha dissenyat l'invitació. Per què les heu convidat? Parlaves d'una vellesa activa, seria aquest és el motiu.
Sí, hem volgut fer primer un gran homenatge a Julieta Serrano, que és una de les grans actrius barcelonines de Catalunya i del conjunt d'Espanya, i pensem que mereix doncs, el millor homenatge de la seva ciutat, que és la ciutat de Barcelona, i que ella és una pregonera d'alçada evidentment reconeguda i que ens ha fet l'honor d'acceptar aquesta proposta. I crec que explicarà, o sé que explicarà, doncs, coses ben interessants de la seva trajectòria, de com ella ha viscut la ciutat, que els grans referents d'aquest país serveixin per visibilitzar l'aportació activa que les persones grans han de fer i continuen fent a la societat barcelonina, catalana o espanyola.
Senyor Roger Pallarols, director del Gremi de Restauració de Barcelona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres i bones festes a Santa Eulàlia.
A vosaltres, moltes gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Recuperar la normalitat sempre està bé, eh? Sempre està bé. Encara que sigui, doncs, amb un mes, una mica més d'un mes de retard amb aquesta quarta edició del Pregó de les Festes de Santa Eulàlia. Enriqueta, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien.
Buenos días, pues mira, deseando controlar mi peso, adelgazar, y además lo sé, porque es muy fácil con el plan 1-2-3 de Laboratorios Clinitec, porque sois expertos para ayudar a bajar de peso y volumen rápido, seguro, sin pasar hambre. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo funciona el plan 1-2-3, Enriqueta?
Funciona de maravilla, además es totalmente natural, compuesto a base de plantas, de vitaminas, de minerales, con registro sanitario, evidentemente. El plan nos permite seguir comiendo porque no son batidos y nos ayuda a perder peso, a bajar volumen de una forma segura, fácil y rápida, porque en tan solo 3 semanas, de 3 a 7 kilos menos.
Poca broma, de 3 a 7 kilos menos. Facilísimo de hacer y de tomar los sobres o las cápsulas. Y es apto para todos, además sin gluten, sin azúcar, sin lactosa para veganos. Es apto para diabéticos, para hipertensos, si hace mucho deporte, también es apto el plan 1-2-3. Vamos a pautar las semanas del plan 1-2-3. La primera semana es el momento de los sobres de piña.
Ellos nos ayudan a hacer una limpieza, nos ayudan a perder peso, a bajar volumen, porque eliminamos las toxinas, regulamos y nos despedimos del estreñimiento, y podemos llegar a perder más de 2 kilos en esta semana.
La segunda semana vamos a tomar los sobres de naranja.
Sí, que vemos un resultado de un vientre más plano porque vamos a renovar nuestra flora. Ya bajamos talla, perdemos 2 kilos más y además regulamos el tránsito intestinal.
Y la tercera semana vamos a rematar con las cápsulas saciantes, las captagrasas.
Efectivamente, nos ayudan a atrapar, a eliminar la grasa para seguir perdiendo kilos sin perder nuestra masa muscular y sin efecto rebote, Pero, ¿sabes qué? Con estas 3 semanas hoy, martes, tenemos una gran promoción para los oyentes de COPE. Si me llaman ahora al 650-51-52-53, con el plan 1-2-3 vamos a poner de regalo nuestro jarabe drenante, que es de Depuratox, ¿no? Uh-huh. Que nos va a ayudar durante un mes pues a evitar que volvamos a tener retención de líquidos y además a drenar, ¿no? Y también de regalo nuestro gel caliente adelgazante que lleva rolones, para que nos demos un masaje todos los días en esa zona que notemos que tenemos la celulitis para destruirla. Esta gran promoción viene con tu plan 1-2-3 si me llamas ahora al teléfono 650-51-52-53.
650-51-52-53 es el teléfono de Clinitec. Ahí está Enriqueta, todo su equipo, pues para informarte sin compromiso. 650-51-52-53 y vas a conseguir bajar de 3 a 7 kilos y más de 2 tallas. Adiós a la barriga, al sobrepeso. Acelera tu metabolismo y pierde grasa y peso. Esa es la clave, Enriqueta.
Es la clave porque además de que vemos el resultado externamente, que sepas, bueno, que claro está, también vamos a bajar el azúcar, el colesterol y la hipertensión, que es importantísimo cuidar también la salud. El plan, si lo quieres, lo recibes en tu domicilio sin gastos de envío. ¿Qué vas a conseguir? Ganar salud y perder de 3 a 7 kilos, pero es que en tan solo 3 semanas. Y recuerda que hoy tienes una gran promoción que te regalamos, el gel caliente y el jarabe Depuratox, para que sea un complemento ideal para ti, para que bajes peso, para que bajes volumen y te encuentres estupendamente.
650-51-52-53, el teléfono del plan 1-2-3. Enriqueta, muchísimas gracias.
Un patún es muy grande.
Patons, adeu, Enriqueta. Pues nos acercamos a la 1 del mediodía. Después ja entrats a migdia des de COPE Catalunya i Andorra, parlarem, atenció, d'un tema que no sé si algú s'ho esperava. És l'impacte psicològic en els joves de les mascaretes. Més aviat, a l'hora de treure's les mascaretes. Ja hem vist joves que no es volen treure la mascareta perquè se senten insegurs. Em faré una fotografia sense mascareta, amb la cara al descobert. Hi ha com una mena de por, se senten segurs darrere d'aquesta mascareta. Parlarem d'aquest impacte psicològic amb el professor i investigador del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, el Xavier Oriol. És un efecte curiós aquest que se'ns tira a sobre, eh? I sobretot com ens hem de comportar els pares davant d'una situació així. I també parlarem de cost energètic. Hem parlat del cost energètic a les butxaques nostres, dels particulars, a les butxaques de les empreses, però com és el cost energètic al transport públic? El transport públic, doncs aquest cost energètic fa que moltes concessions, moltes, doncs, deixin de ser beneficioses. Això en parlarem amb el secretari general de TUC, el Jesús Herrero. Ara, arribant a la una, continuem explicant tot, absolutament tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz.